Què tal, com esteu? Benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Són les 8 del matí, és dimarts 21 d'octubre del 2025. El dia es presenta amb el cel completament serè. I això ho hem notat, doncs, perquè fa una mica més de fred aquest matí, fa més fresqueta, sense ser massa exagerats. Com ho tenim? Aniol Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què diuen els termòmetres d'avui?
Doncs ara mateix tenim 2 graus a Vall de Núria, en tenim 9 a Das, 12 graus a Ripoll, a Camprodon també, a Sant Pau de Segúries, 13 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit i a Montagut, 14 a les Preses i a Besalú, 15 graus a Girona i a Banyoles, 17 a Figueres i 19 a Roses.
Doncs a veure què ens avança la previsió del temps. Dani Ramírez.
Després del front d'aire fred d'ahir, aquell front que realment doncs va deixar poca pluja al matí, bàsicament, al migdia, doncs avui ha baixat la temperatura. Pensem que ahir doncs, la zona de la Cerdanya estava cap als 10-11 graus. Avui Das ha baixat a 2 graus a l'aeròdrom. O Puigcerdà cap als 5, Molló, Ripollès, 6 graus de mínima. Ha baixat un palet no gaire aquí a Olot, amb 10 de mínima. I 9,5 en el cas de Vic. Valors de 13, 14, 15 cap a la Costa Brava. Avui dia marcat per la variabilitat, núvols i clarianes, però fins i tot amb més sol, amb més estones de clarianes. Les temperatures pugen de dia. Avui en valors hi ha molts sectors per sobre dels 25 o 27 graus. Estones de vent de ponent i de garbí. Situació de pràcticament cap pluja, tot i que el Pirineu Oriental, cap a l'Albera, nord de l'Empordà, pot arribar a caure alguna gotellada. I demà tot igual, és a dir, aquesta tendència a pujar la temperatura fins i tot de forma més escandalosa, perquè podríem arribar a fregar els 28 o 30 graus. En principi, a tot arreu, uns 25-27, però localment es podria arribar a fregar aquests 28, 29 o 30. Una temperatura preestiuenca amb una nit que també serà una mica més suau. Tot això bàsicament amb sol i amb aquesta situació de vent de ponent o de garbí. I llavors sembla que de cara a divendres la temperatura podria baixar una mica, baixarà més dissabte i baixarà molt més diumenge. Compte, perquè ve un canvi de temps, diumenge amb un front de pluges i fins i tot de fred, perquè les temperatures diumenge podrien ser ja 8 o 10 graus més baixes que aquests dies.
Doncs ens haurem d'anar abrigant. Gràcies, Dani, bon dia i bona hora. Són les 8 del matí amb 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els pagesos de Santa Pau afectats per la pedregada del juny continuen amb els teulats destrossats i discrepen de la solució proposada per la Generalitat.
No veuen bé que se'ls inclogui en una subvenció on hi ha moltes altres persones afectades per inclemències meteorològiques. Creuen que és difícil que hi hagi diners per tots i asseguren que quan plou no poden garantir el benestar animal amb les teulades foradades.
Un dels pagesos afectats és en Bernat Francesc.
Ens prometen unes coses, se'n fan molta via a venir i a explicar-ho tot, que, com varen venir aquell dia, demanar sempre molta agilitat i molta rapidesa en comptabilitzar danys, com va ser aquí un cas d'aquí, i la veritat és que almenys parlo del meu cas en particular, els danys van ser comptabilitzats pràcticament 2 dies després de la pedregada, i llavors és el anar esperant de sí, tot seguirà perfecte, tot anirà bé, i al cap de 6 mesos, mig any, les coses segueixen iguals.
Testimonis i policies declararan avui a l'audiència de Girona pel crim d'una jove de Can de Bànol al setembre del 2022. Aquest dilluns ho ha fet la família, una d'elles la tieta.
Un any i mig li va fer la vida impossible a la meva neboda. La va maltractar psicològicament i emocionalment d'una manera que ningú es pot imaginar. La va destruir. La va destruir completament. I jo, de veritat, si avui estic aquí, és només per veure amb els meus propis ulls que aquest monstre no torna a trepitjar mai més al carrer. I sobretot, i el més important, que no torna a tocar una dona mai més amb la seva vida.
8 i 4. L'Ajuntament d'Olot precinta dues barberies del nucli antic que no complien la normativa del pla d'usos.
Es tracta d'una campanya que durarà al llarg dels propers mesos. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, es farà per diferents tipologies d'establiments i es prendran les mesures corresponents de la mà de la policia municipal. La mesura pot comportar sancions econòmiques i fins i tot el precintat del local.
No tenien els requisits mínims d'higiene, tampoc els requisits mínims de seguretat, entre d'altres infraccions, i per tant, per tal de garantir garantir la seguretat i també per garantir el bon compliment de la norma i també per fer justícia amb tots aquells negocis que sí que ho estan fent bé i que sí que compleixen amb el que demana la normativa, doncs el que fem és precintar-ho i després, evidentment, doncs hi ha un període en el qual aquests establiments tenen temps doncs, de ficar tot això al dia i d'aquesta manera, si ho fan, evidentment, podran tornar a obrir, però el que no podem permetre és que hi hagi establiments que no estan complint amb el mínim que requerim.
En marxa a Olot el primer curs internacional de vulcanologia Olot a La Palma. És una experiència que es du a terme per primera vegada. Espai Cràter és l'anfitrió, acull la primera edició d'un curs que porta persones d'arreu del món i de fins a 9 nacionalitats diferents, especialment d'Europa i d'Amèrica Llatina.
El Geociències Barcelona del CSIC lidera un curs que pretén intercanviar coneixement. La setmana que ve, alumnes i professors es desplaçaran a l'illa de La Palma per completar el curs. Allà analitzaran els riscos dels volcans i estudiaran models de gestió.
Escoltem a Xavi Cullell, és el director d'Espai Cràter.
Nivell de prestigi per l'Espai Cràter és molt important. Com és obvi, tenim un curs internacional de vulcanologia, que la seu central d'on sigui Espai Cràter, en col·laboració amb els grans investigadors del país en vulcanologia, com és el Geociències Barcelona del CSIC. No? És a dir, que de nosaltres coneguem, no hi ha cap curs com aquest, ni a Europa ni a Amèrica Llatina, que desenvolupi doncs, el coneixement i que sigui doncs, l'epicentre del coneixement científic en la vulcanologia a nivell internacional, com és aquest curs.
I durant dos dies, l'Espai Cultural de Cal Marquès ha estat a punt d'intercanvi de coneixements, experiències sobre el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser durant els 10 anys d'història del que es coneix com el parc més jove del país.
Una primera edició que vol ser un punt de trobada i de reflexió sobre la riquesa natural, cultural i científica d'aquest espai natural protegit.
El seu director és Santi Ferriol.
Determinats processos, per exemple, una de coleòpters, no? Que han sortit coleòpters només endèmics aquí a la zona del Ripollès, els primers avistaments de tota la península s'han vist aquí, o els segons avistaments, per tant, bueno, és informació molt puntual d'unes determinades espècies molt puntuals, molt petites, que gairebé ni es veuen. Sí que, per exemple, en el cas del gall fer de la perdiu blanca, sí que hi ha hagut doncs, una estadística en els darrers anys que hi ha un declivi considerable, bàsicament bueno, per temes de parasitisme, però també per temes de canvi climàtic.
I no deixem els boscos perquè la Garrotxa és una comarca propícia per als itineraris forestals terapèutics.
Ho asseguren responsables de l'Associació de Selvans, que aquests dies han estat a Sant Feliu de Pallerols fent un fòrum per compartir experiències i per seguir treballant per ampliar la xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica.
La Sílvia Gili és l'encarregada de la part formativa de Selvans.
De fet, la Garrotxa és el territori català on hi ha més itineraris definits, per una banda perquè és on trobem els boscos, bueno, trobem boscos amb el valor ecològic i ben conservats, i també és un espai on és fàcil, a través d'acords de custòdia, o és més fàcil trobar boscos on els propietaris es presten a fer... que puguem dissenyar aquests itineraris.
I a les 8:08 us expliquem que el Torró Amic del 2025 destinarà beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'Escola Joan 23 d'Integra.
Enguany, una de les novetats de la iniciativa de Ferrer Xocolata Olot Televisió i Ràdio Olot serà que el torró estarà elaborat amb producte procedent del Perú. Alumnes d'Integra també s'han encarregat de fer el disseny de l'embalatge d'un torró que es posarà a la venda a partir del 21 de novembre.
La gerent d'Integra és Núria Fiter.
El que pretén doncs, és generar tots aquells recursos, obtenir tots aquells recursos i la formació pels professionals perquè els alumnes amb més dificultats de comunicació doncs, puguin desenvolupar correctament la seva habilitat comunicativa i puguin millorar, per tant, la seva inclusió i la seva participació.
I en cultura, Can Vayreda sobre els ciutadans de la Garrotxa amb una nova sala d'exposicions.
Coincidint amb Sant Lluc, la històrica Casa Olotina ha acollit una primera mostra en pintures de Martí Casadevall, tot plegat amb l'objectiu de donar visibilitat a artistes locals i posar en valor el llegat cultural de la nissaga Vayreda. Segons els propietaris, l'objectiu a llarg termini és reformar tota la casa i obrir-la al públic. L'exposició, de fet, encara es pot visitar aquest pròxim cap de setmana.
Aquest nou espai artístic parteix de la idea de que tenim la intenció de rehabilitar tota la casa i fer-la visible per la ciutat d'Olot. Llavors hem començat per aquest espai d'exposicions aprofitant la Fira de Sant Lluc i amb la intenció de que aquesta és una exposició inicial que hem fet una mica de prova perquè no som del gremi d'expositors, diguéssim, però amb la idea de poder continuar amb això.
Més coses. Mitjançant la tècnica de la retrofotografia, l'associació Palimpest ha presentat l'àlbum de fotografies de Sant Joan de les Abadesses, que combina imatges antigues i actuals per mostrar l'evolució dels carrers, les places i els paisatges al llarg de la història de la vila. Escoltem precisament un dels membres de l'entitat, és en Francesc Morera.
L'àlbum de retrofotografies, que d'alguna manera, per simplificar, són imatges on tu pots veure el que... O sigui, tu estàs veient una cosa, però també estàs veient al mateix temps el que veia el teu avi. I les fotografies són de dos nivells històrics diferents. Els dos són reals, per tant són veritats, la imatge que veus és veritat, tot i que són de dos temps diferents. I després intentarem presentar la part de ficcions de la web, on hi ha novel·les gràfiques.
D'altra banda, la companyia teatral ripollesa Maria Font ha fet que la intel·ligència artificial domini Shakespeare, un dels grans dramaturgs literaris.
Durant la doble funció, els dos personatges, en Res i en Ningú, representats per Joan Alabau i Ramon Prat, són dues ànimes que recorden les últimes còpies de textos literaris d'escriptors històrics com Shakespeare. L'obra ha fet reflexionar sobre el futur i la intel·ligència artificial.
El director és l'Oriol Moles.
Va ser ell que volia fer una barreja del món de Shakespeare amb aquest futur que ara sembla que ens agrada tant, que és el de la intel·ligència artificial, però que també correm el risc d'acabar sent esclaus d'aquesta intel·ligència. I aleshores ha fet una fusió en una escena futurista, en una suposada presó. Jo crec que és una obra que ha deixat un pòsit en cadascú de nosaltres de valoració de realment, o sigui, anirà sortint poc a poc cada dia que algú digui, fem dir al mòbil, el deixi, no el deixi, o el mòbil li digui, li soni l'alarma i tingui la sensació que l'ha d'obeir.
I a Sant Joan de les Abadesses, el jovent actiu santjoaní ha celebrat el seu 25è aniversari amb un programa farcit d'activitats que han omplert els carrers de la vila, de cultura, festa i de records compartits.
Una entitat que porta gairebé 5 generacions de joves que any rere any impulsen activitats per als joves d'arreu de la comarca.
Escoltem la Martina, és membre del JAS.
Molts anys, i de fet, o sigui, estem molt orgullosos de ser la generació que ho porta ara i que està capitanejant tota aquesta moguda, diguem-ne, perquè al final, o sigui, és algo que els santjoanins tenim molt arrelat i que totes les generacions ja han anat passant i al final sempre diem, ho portem nosaltres ara, però és una cosa de tot el poble i que tothom ara s'hi ha bolcat i està col·laborant i tothom està vinguent, ens demana coses, ens dona tant informació com material per poder exposar i tenir. Per tant, estem molt orgullosos de poder-ne formar part i que estigui tot així.
Anem als esports. La cursa de la dona de les preses ha donat més de 70.000 euros a la Fundació Encolliga durant els últims 7 anys.
Encara no es coneixen els números d'aquesta 8a edició, però tot apunta que el resultat serà molt positiu, ja que hi han participat més de 1.500 dones. Una de les membres de la comissió de la cursa de la dona, Lobe Lopera, explica que esperen poder tenir relleu generacional d'aquí a uns anys.
No, jo crec que poden venir gent jove, noies joves del poble, que ens facin el relleu I canviar i fer coses diferents i seguir amb la cursa de la dona de les preses, i tant.
I a Sant Joan de les Abadesses, la 15a edició dels dos dies Trial Santi Gosa Clàssic ha vibrat durant tot el cap de setmana.
Més de 180 pilots han participat a la competició organitzada pel Motoclub Abadesses, que ha coronat Stephen Farral com a campió de la categoria reina.
L'Enric Losilla és president del Motoclub.
Bé, ha anat molt bé. El temps ens ha acompanyat, ens ha fet unes plogudes la setmana abans, per tant el terreny estava molt bé. Les zones que teníem preparades s'han hagut de modificar una mica, però han estat espectaculars i tots els pilots han acabat molt contents, i la satisfacció global és molt bona, tant de les zones, però sobretot el que és el circuit i pels paratges del que és Santigosa i tots els entorns de Sant Joan.
I més de 220 participants a la BTT de Sant Joan les Fonts.
Aquesta cursa de la tercera prova de la Lliga BTT Garrotxa i ha comptat amb dos recorreguts diferents, a més de 1.050 metres de desnivell al llarg i 680 al curt.
De fet, des de l'organització ja es reconeixen, ho diu en Joan Llongarriu, que no era un circuit fàcil.
Fàcil, pel que va en bicicleta sí que ho és, però bueno, és una mica difícil amb tema de... hi ha un parell de baixades que són una mica complicades, però bueno, per les bicicletes que hi ha aquí ho faran tothom, això.
Ens acostem al punt exacte ja d'un quart de nou del matí. De seguida desenvolupem continguts.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Us expliquem de què va el dia. Els pagesos de Santa Pau afectats per la pedregada del juny continuen amb els taulats destrossats i discrepen de la solució proposada per la Generalitat.
No veuen bé que se'ls inclogui en una subvenció on hi ha moltes altres persones afectades per inclemències meteorològiques. Creuen que és difícil que hi hagi diners per tots i asseguren que quan plou no poden garantir el benestar animal amb les taulades foradades.
Gerard Puigdemont.
Es compleixen gairebé 5 mesos de la pedregada de Santa Pau i els pagesos del veïnat dels arcs afectats continuen igual, amb les cobertes d'amiant de les granges fetes malbé i a l'espera de solucions. En parla Bernat Francesc, un dels pagesos afectats.
Per prometre's que hi hauria molta agilitat i que sobretot hi hauria un ajut exclusiu i especial per les persones que érem afectades de la pedregada de tal dia, però la resposta no ha estat així, i el que ha estat és que ens inclouen en un ajut per tots els afectats a efectes meteorològics de Catalunya. Si entrem a jugar amb tot Catalunya, les possibilitats de rebre aquest ajut seran molt més baixes que les que tindríem si només hi entréssim els afectats del dia de la pedregada.
En Bernat i en Jaume Rius tenen 2.000 metres quadrats afectats i en Lluís Sunyer uns 1.700. Segons en Lluís, 50 euros per metre quadrat afectat sumen uns 85.000 euros de despesa.
Trobo que és molt injust, perquè al final, si tots els que estem perjudicats tenim els mateixos problemes, trobo que hauríem d'obrir un pressupost perquè el cobrís tothom. I si l'han de retallar d'un altre lloc, ho retallin. Amb això estem preparant papers, estem tot a punt, i encara sort perquè aquí, a nivell del poble, l'alcaldia ens ha ajudat i ens ha dit a veure quan sortirà i que ens estem preparats per a veure si podem assumir i treure la subvenció. I ells ens van dir que al final que ens donin una ajuda, i semblaria que hagués sigut molt ràpida, però ja ho veus com estem.
Una cosa incoherent, que també sembla que si algú tenia algun tipus d'assegurança, tampoc llavors vol cobrir, tampoc entrarà aquesta línia. Bueno, això tampoc entenem, que tampoc té sentit, perquè és clar, l'assegurança mai t'ho cobreix al 100%.
Des de l'Ajuntament de Santa Pau agraeixen l'atenció que han tingut responsables dels Serveis Territorials d'Agricultura i Ramaderia Girona i de l'Oficina Comarcal, mantenint-los informats en tot moment, però lamenta que les ajudes no hagin arribat. Cris Capó és l'alcaldessa.
La veritat que ens sentim una mica impotents, perquè si és veritat que en un primer moment la Generalitat hi va ser, va respondre, va venir el delegat del govern i ens van dir que tindríem una partida nominativa per Santa Pau, és a dir, les informacions van com canviant. Impotència perquè com a Ajuntament nosaltres som una gent que està intentant ajudar, però no som una part activa.
Aquests dies els pagesos de Santa Pau ja han tramitat o estan a punt de tramitar tota la documentació per optar a la línia d'ajudes. Sigui com sigui, una vegada més es demostra que l'administració és lenta, en aquest cas per respondre als pagesos afectats per inclemències meteorològiques.
I mentrestant els pagesos, Natàlia Moreno, com s'ho fan amb el bestiar i les taules? Les foradades.
Tenir les granges malmeses dificulta també el dia a dia als pagesos de Santa Pau. En Lluís Sunyer diu que actualment, quan plou, no pot garantir el benestar animal, donat que la granja s'omple d'aigua i ho mulla tot.
Que se'ns exigeix molt perquè hi hagi benestar, que té el seu sentit, però en aquest cas, si ens vinguessin a veure els que controlen el benestar animal en un dia de pluja, veurien que el bestiar està patint molt. Bueno, els animals sí que pateixen la pluja, nosaltres hem de treballar en Sabusquera quan estem munyint, i el fotut és que cada vegada que plou doncs se'ls mulla el farratge que tenen a l'estable i s'ha de canviar perquè el tamoll fermenta i quan si s'entropega que tenen l'estable plena de menjar quan plou doncs l'hem de tornar a llançar tot, treure'l tot manualment i tornar a tirar de sec. Això també afecta molt més el perill de l'amiant, perquè tu estàs treballant amb el bestiar, tenim tot el teulat picolat i sembla ser doncs que quan es trinxa i es picola aquestes uralites d'amiant doncs és quan es desprèn i la cosa es torna perillosa, no?
En Jaume Rius diu que tenir desperfectes a la coberta també els genera més feina.
Ara el dia a dia, si no plou, no passa res, però quan plou és un problema. Hem de netejar l'estable.
I en Bernat diu que ha hagut de fer jeroglífics per poder continuar els seus cicles de producció.
Per tant, he hagut de perdre la productivitat de la meitat de l'explotació, mentre que les altres les he pogut reparar d'una manera ràpida, superficial, per poder mantenir un cicle a l'explotació, però ara sí que ha arribat un punt ja al final d'aquest cicle que ja tinc que canviar i reparar el 100% de les cobertes de l'explotació.
Són els efectes d'una pedregada que segueixen arrossegant els pagesos d'aquesta zona de la comarca.
Són les 8:19. Testimonis i policies declararan avui a l'Audiència de Girona pel crim d'una jove de Can de Bànol al setembre del 2022. Aquest dilluns ho ha fet la família.
La família de la víctima del crim de Campdevànol descriu l'acusat com una persona molt gelosa i que controlava permanentment la seva parella durant l'any i mig de relació. La tieta de la noia ha assegurat que durant aquest temps l'home li va fer la vida impossible i que ella va lluitar al màxim per intentar que s'allunyés d'ell.
Un any i mig li va fer la vida impossible a la meva neboda. La va maltractar psicològicament i emocionalment d'una manera que ningú es pot imaginar. La va destruir. La va destruir completament. I jo, de veritat, si avui estic aquí, és només per veure amb els meus propis ulls que aquest monstre no torna a trepitjar mai més al carrer. I sobretot, i el més important, que no torna a tocar una dona mai més amb la seva vida.
La mare, el pare i la germana han coincidit a explicar episodis en els quals l'home anava a casa de la família on hi havia la víctima i circulava fent sonar el clàxon fins que aconseguia que sortís i se l'emportava. Avui continuaran declarant més testimonis i agents dels Mossos d'Esquadra.
L'Ajuntament d'Olot presenta dues barberies del nucli antic que no complien la normativa del pla d'usos. Es tracta d'una campanya que durarà al llarg dels propers mesos.
Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, es farà per diferents tipologies d'establiments i es prendran les mesures corresponents de la mà de la policia municipal. La mesura pot comportar sancions econòmiques i fins i tot al precintat del local.
Roger Isern. Des de fa pocs dies, l'Ajuntament d'Olot ha començat una campanya en el marc del pla d'usos per controlar si els establiments del nucli antic compleixen, entre altres mesures, els aspectes de seguretat i higiene necessaris. Una de les primeres actuacions ha estat el tancament de forma cautelar de dues barberies. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, es tracta d'una campanya coordinada amb la policia municipal i que té el principal objectiu de garantir un bonus dels establiments i un respecte de l'entorn on hi conviuen diversos veïns.
No tenien els requisits mínims d'higiene, tampoc els requisits mínims de seguretat, entre d'altres infraccions, i per tant, per tal de garantir la seguretat i també per garantir el bon compliment de la norma i també per fer justícia amb tots aquells negocis que sí que ho estan fent bé i que sí que compleixen amb el que demana la normativa, doncs el que fem és precintar-ho i després, evidentment, doncs hi ha un període en el qual aquests establiments tenen temps doncs, de ficar tot això al dia i d'aquesta manera, si ho fan, evidentment, podran tornar a obrir, però el que no podem permetre és que hi hagi establiments que no estan complint amb el mínim que requerim.
A banda de la tipologia d'establiments com barberies, Arbó remarca que durant les properes setmanes es faran inspeccions en altres tipus de locals del nucli antic. Un dels altres objectius del Pla d'Usos d'Olot és evitar que establiments puguin ser un amagatall de diferents negocis.
Pot haver-hi aquestes casuístiques, de fet per això també vam fer el pla d'usos, perquè realment totes aquelles activitats que situïn al centre de la nostra ciutat estiguin dedicant-se a aquella activitat que tenen, evidentment si tenen tots els requisits de llicències, de seguretat, d'higiene, doncs és el primer pas, però no només això, hem d'evitar doncs, que siguin doncs, subterfugis per fer d'altres tipus d'activitats que siguin nocives per la bona qualitat, la bona convivència i la seguretat al nucli antic. I per això estem fent això i estem iniciant un nucli antic.
De moment, des de l'Ajuntament d'Olot afirmen que es treballarà especialment al nucli antic i es veurà com avança la campanya del pla d'usos. De moment, dos establiments ja han estat precintats per no complir amb la normativa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart i mig de nou, anem als esports. La 15a edició dels dos dies trial Santigosa Clàssic ha vibrat durant tot el cap de setmana a Sant Joan de les Abadesses.
Més de 180 pilots han participat de la competició organitzada pel Motoclub Abadesses, que ha coronat Stephen Ferral com a campió de la categoria reina.
Més detalls amb en Marc Roura.
180 pilots vinguts d'arreu de Catalunya, de l'estat espanyol i també de l'estranger han pres part en la 15a edició dels dos dies trial Santigosa Clàssic, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Joan de les Abadesses. La prova organitzada pel Motoclub Abadeses ha comptat amb un gran seguiment d'aficionat al llarg dels dos dies de competició, tot i les petites modificacions a última hora d'alguns trams a causa de les pluges. Enric Losilla és el president del Motoclub Abadeses.
Bé, ha anat molt bé. El temps ens ha acompanyat, ens ha fet unes plogudes la setmana abans, per tant el terreny no estava molt bé. Les zones que teníem preparades s'han hagut de modificar una mica, però han estat espectaculars i tots els pilots han acabat molt contents. i la satisfacció global és molt bona, tant de les zones, però sobretot el que és el circuit i pels paratges del que és Santigosa i tots els entorns de Sant Joan.
Des del Motoclub Abadesa es mostren la seva satisfacció amb la 15a edició del Dos Dies Trial Santigosa Clàssic i recalquen que la prova va néixer amb l'objectiu de recuperar l'esperit de les primeres competicions de trial.
La intenció no és ampliar aquest trial. Quan va néixer aquest trial i una mica la mentalitat que tenim amb aquest trial és que sigui un trial de cap de setmana, de dos dies, que s'acabi d'hora o diumenge per tal que els pilots que venen d'arreu d'Espanya i alguns d'Europa pues, puguin marxar i arribar en una hora raonable a casa. Llavors, això ens limita la participació. També val a dir que si posem gaires pilots, la qualitat del trial ens baixa i per nosaltres, més que la quantitat de pilots, per nosaltres el més important és la qualitat i que els que vinguin puguin gaudir i puguin disfrutar al màxim del que és el trial.
Aquest Dos Dies Trial ha sigut la primera edició d'Enric Losilla com a president de l'entitat. Losilla ha afirmat que l'estrena del nou càrrec ha sigut molt positiva i ha donat gràcies a tot l'equip del motoclub que hi ha darrere la competició.
És cert que és la primera participació com a president, però fa quasi 20 anys que estic a la Junta, des del 2007, de la manera que ja l'he viscut de prop durant molts anys, i bé, aquest any no és que hagi canviat massa més enllà d'atendre els mitjans i atendre l'entrega de premis, però tota la resta, el fet de tenir una entitat com el Motoclub Abadeses amb 50 o 60 persones que treballen i que ja saben què han de fer i que el seu objectiu és organitzar el millor trial del món tant pels tres dies com en les clàssiques, doncs fa que ser al capdavant sigui molt fàcil.
El campió de la 15a edició del 2DTSC a la categoria reina a la clàssica ha sigut Stephen Farrell amb 5 punts. El podi l'han completat Alberto Selma també amb 5 punts i Darren Walker amb 7. A la resta de categories els guanyadors han sigut Ivan Rovira a la Expert, Martín Gilbert a la Pre-65, Juan Domingo Miguel a la Pre-72, Jaume Bonfill a la Pre-80 i Salvador Vilella a la Trialer.
No, més tu. Com tu. Més tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Vols el millor consell i material per les teves aventures, caminades, curses, trails, ultras i maratons? Vine a l'Esportiu de Torelló i trobaràs equipament de muntanya, running i natació. Roba, calçat, GPS, frontals i nutrició. Mountain 226, Santa Madre, Good, calçat de les marques Hoka, New Balance, Brooks, Saucony, Asics i l'Esportiva. T'assessorem i et guiem perquè cada elecció sigui un encert. Segueix-nos al nostre Instagram per estar al dia de totes les novetats i consells. L'Esportiu Torelló. Corre, neda, camina, mou-te.
Cada infant té un món per descobrir i tot comença molt abans del primer pas. Al Seri App de la Garrotxa acompanyem els primers batecs, les primeres mirades, les primeres paraules. Som al costat dels infants, les seves famílies i treballem en la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament de possibles alteracions en el desenvolupament. El nostre equip multidisciplinari intervé amb infants, famílies i entorns per garantir una atenció integral i de qualitat. El Seri App de la Garrotxa depèn d'Integra, una entitat socialment compromesa. Integra. Persones en futur.
Atenció, amants de l'art. El MIMA arriba a les Planes d'Hostoles. La Mostra Internacional Multidisciplinar d'Arts Escèniques us espera els dies 25 i 26 d'octubre. Teatre, música, dansa, emocions que no et pots perdre. MIMA a les Planes d'Hostoles. Segur que t'agradarà. Per a més informació, entra al web lesplanes.cat.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició.
Són 8:45. És el moment de posar-nos al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els pagesos de Santa Pau afectats per la pedregada del juny segueixen amb els teulats destrossats i discrepen de la solució proposada per la Generalitat.
No veuen bé que se'ls inclogui en una subvenció ni a moltes altres persones afectades per inclemències meteorològiques. Creuen que és difícil que hi hagi diners per tots i asseguren que quan plou no poden garantir el benestar animal amb les teulades foradades.
Se'ns prometen unes coses, se'n fan molta via a venir i explicar-ho tot, com varen venir aquell dia, demanar sempre molta agilitat i molta rapidesa en comptabilitzar danys, com va ser aquí el cas d'aquí, i la veritat és que almenys parlo del meu cas en particular, els danys van ser comptabilitzats pràcticament dos dies després de la pedregada, i llavors és el anar esperant de sí, tot seguirà perfecte, tot anirà bé, i al cap de sis mesos, mig any, les coses segueixen iguals, i la resposta ha sigut una molt, molt diferent del que ens van prometre.
A la pàgina judicial, testimonis i policies declararan avui a l'Audiència de Girona pel crim d'una jove de Can de Bànol al setembre del 2022.
Aquest dilluns ho ha fet la família.
I una seva tieta ha dit això.
Un any i mig li va fer la vida impossible a la meva neboda. La va maltractar psicològicament i emocionalment d'una manera que ningú es pot imaginar. La va destruir. La va destruir completament. I jo, de veritat, si avui estic aquí, és només per veure amb els meus propis ulls que aquest monstre no torna a trepitjar mai més al carrer. I sobretot, i el més important, que no torna a tocar una dona mai més amb la seva vida.
A Olot, l'Ajuntament presenta dues barberies del nucli antic que no complien la normativa del pla d'usos.
Es tracta d'una campanya que durarà al llarg dels propers mesos. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, es farà per diferents tipologies d'establiments i es prendran les mesures corresponents de la MAT de la Policia Municipal.
No tenien els requisits mínims d'higiene, tampoc els requisits mínims de seguretat, entre d'altres infraccions, i per tant, per tal de garantir la seguretat i també per garantir el bon compliment de la norma i també per fer justícia amb tots aquells negocis que sí que ho estan fent bé i que sí que compleixen amb el que demana la normativa, doncs el que fem és precintar-ho i després, evidentment, doncs hi ha un període en el qual aquests establiments tenen temps doncs, de ficar tot això al dia i d'aquesta manera, si ho fan, evidentment, podran tornar a obrir, però el que no podem permetre és que hi hagi establiments que no estan complint amb el mínim que requerim.
Parlarem àmpliament del món del medi ambient perquè durant dos dies l'Espai Cultural de Cal Marquès ha estat a punt d'intercanvi de coneixements, experiències sobre el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, segurament el més jove de casa nostra, porta 10 anys de vida ja.
Una primera edició que vol ser un punt de trobada i de reflexió sobre la riquesa natural, cultural i científica d'aquest espai natural protegit.
El seu director és Santi Ferriol.
Determinats pagesos, per exemple, una de coleòpters, no? Que han sortit coleòpters només endèmics aquí a la zona del Ripollès, o els primers avistaments de tota la península s'han vist aquí, o els segons avistaments, per tant, bueno, és informació, quasi que és informació molt puntual d'unes determinades espècies molt puntuals, molt petites. Que...
A la Garrotxa en marxa a Olot el primer curs internacional de vulcanologia Olot La Palma, l'impulsa Espai Cràter, i en parlarem de seguida amb Xavier de Bolós, que és el codirector del curs. A part recerca, la Garrotxa és una comarca propícia per als itineraris forestals terapèutics.
Ho asseguren responsables de l'Associació de Selvans, que aquests dies han estat a Sant Feliu de Pallerols fent un fòrum per compartir experiències i per seguir treballant per ampliar la xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica.
També parlarem del Torró Amic del 2025, que destinarà beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'Escola Joan 23 d'Integra.
Enguany, una de les novetats de la iniciativa de Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot serà que el torró estarà elaborat amb producte procedent del Perú.
Can Vayreda sobre els ciutadans de la Garrotxa amb una nova sala d'exposicions.
Coincidint amb Sant Lluc, la històrica Casa Olotina ha acollit una primera mostra amb pintures de Martí Casadevall, tot plegat amb l'objectiu de donar visibilitat a artistes locals i posar en valor el llegat cultural de la nissaga Vayreda.
A Sant Joan de les Abadesses, l'associació Palimpest ha presentat l'àlbum de fotografies del poble mitjançant la tècnica de la retrofotografia.
Doncs és un àlbum que combina imatges antigues i actuals per mostrar l'evolució dels carrers, les places i els paisatges al llarg de la història de la vila.
La companyia teatral ripollesa Maria Font ha fet que la intel·ligència artificial domini Shakespeare, un dels grans dramaturgs literaris.
Durant la doble funció, els dos personatges, en Res i en Ningú, representats per Joan Alabau i Ramon Prat, són dues ànimes que recorden les últimes còpies de textos literaris d'escriptors històrics.
I en matèria esportiva, avui us hem d'explicar que la cursa de la Dona de les Preses ha donat més de 70.000 euros a la Fundació Encolliga durant els últims 7 anys.
Encara no es coneixen els números d'aquesta 8a edició, però tot apunta que el resultat serà molt positiu, ja que hi han participat més de 1.500 dones.
La 15a edició del Dos Dies Trial Santi Gosa Clàssic ha vibrat durant tot el cap de setmana a Sant Joan de les Abadesses.
Més de 180 pilots han participat de la competició organitzada pel Motoclub Abadesses, que ha coronat Stephen Ferral com a campió de la categoria reina.
I més de 220 participants a la BTT de Sant Joan les Fonts.
Aquesta cursa era la tercera prova de la Lliga BTT Garrotxa i ha comptat amb dos recorreguts diferents amb més de 1.050 metres de desnivell al llarg i 680 al curt.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Alcaldes de Junts reclamen a Puigdemont canvis estratègics davant l'ascens d'Aliança Catalana. És el tema més destacat de l'actualitat d'avui a Catalunya, Espanya i el món.
Representants de l'espai municipalista del partit demanen un discurs més clar sobre migracions i acusen el PSOE de bloquejar lleis contra la multireincidència i les ocupacions.
La Comissió Nacional del Mercat de la Competència aprova alguns canvis en el sistema elèctric per prevenir una altra apagada.
Les modificacions les havia demanat Red Elèctrica després de detectar canvis bruscos de tensió les darreres setmanes.
Condemnat a 22 anys de presó per matar un home i deixar-lo en un voral a Cabanelles.
Va donar cops forts a la víctima i li va fer diversos talls al cos i al coll abans de llançar-lo a la intempèrie al voral de la carretera.
La caiguda d'Amazon i Redsys afecta desenes d'aplicacions i els pagaments electrònics.
Alexa, Canva, Prime, ChatGPT, Fortnite o els pagaments en datafons, targetes o Visum han quedat durant hores sense serveis per dues incidències que no estan relacionades.
Rodrigo Paz, nou president de Bolívia, gira a la dreta enmig d'una crisi econòmica brutal.
El resultat posa fi a gairebé dues dècades de governs progressistes des de l'arribada d'Evo Morales al 2006.
I Donald Trump obre un nou front amb Colòmbia i acusa el president Petro de liderar el narcotràfic.
El president dels Estats Units anunciarà nous aranzels contra el país sud-americà i diu que no ha fet res per evitar la producció massiva de droga.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El trànsit. Aquest matí tenim algunes qüestions que hem de tenir en compte en matèria viària. Circuleu amb precaució si passeu per aquests punts on s'estan fent diverses obres de manteniment.
Doncs sí, diverses qüestions que s'aniran repetint al llarg d'aquests dies. Per exemple, tenim calçada restringida per treballs de jardineria a l'A26, al tram de Besalú, també a la GIB-4016, que és el tram de Tosses, i també per a senyalització horitzontal a Pardines, a Ribes de Freser, a la GIB-5262. També tenim calçada restringida a l'A26, a la zona d'Argelaguer, i a la C-17 també, a la zona de Ripoll. Això sí, estan en ambdós sentits, per tant, calçada restringida per reforçament de ferm en aquest sentit. A Gombrèn i a Campelles també tenim senyalització horitzontal, per tant, calçada restringida, i finalment també tenim una calçada restringida per senyalització horitzontal a la zona d'Olot, a la GIB-5241, a la zona d'Olot, i també a la zona de Pardines.
Per tant, molt de compte a l'hora de circular, perquè trobareu màquines treballant en tots aquests punts que us hem informat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I ara el temps, Dani Ramírez.
Després del front d'aire fred d'ahir, aquell front que realment doncs, va deixar poca pluja al matí, bàsicament, al migdia, doncs avui ha baixat la temperatura. Pensem que ahir doncs, la zona de la Cerdanya estava cap als 10-11 graus. Avui Das ha baixat a 2 graus a l'aeròdrom. O Puigcerdà cap als 5, Molló, Ripollès, 6 graus de mínima. Ha baixat un palet no gaire aquí a Olot, amb 10 de mínima, i 9,5 en el cas de Vic. Valors de 13, 14, 15 cap a la Costa Brava. Avui dia marcat per la variabilitat, núvols i clarianes, però fins i tot amb més sol, amb més estones de clarianes. Les temperatures pugen de dia. Avui en valors hi ha molts sectors per sobre dels 25 o 27 graus. Estones de vent de ponent i de garbí. Situació de pràcticament cap pluja, tot i que el Pirineu Oriental, cap a l'Albera, nord de l'Empordà, pot arribar a caure alguna gotellada. I demà tot igual, és a dir, aquesta tendència a pujar la temperatura fins i tot de forma més escandalosa perquè podríem arribar a fregar els 28 o 30 graus. En principi, a tot arreu, uns 25-27, però localment es podria arribar a fregar aquests 28, 29 o 30. Una temperatura preestiuenca amb una nit que també serà una mica més suau. Tot això bàsicament amb sol i amb aquesta situació de vent de ponent o de garbí. I llavors, sembla que de cara a divendres la temperatura podria baixar una mica, baixarà més dissabte i baixarà molt més diumenge. Compte perquè ve un canvi de temps, diumenge amb un front de pluges i fins i tot de fred, perquè les temperatures diumenge podrien ser ja 8 o 10 graus més baixes que aquests dies.
Diuen que el futur es fa des d'avui i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia, volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
3 minuts i mig i 3 quarts de 9. Obrim ara el capítol mediambiental perquè durant dos dies l'Espai Cultural de Cal Marquès ha estat a punt d'intercanvi de coneixements, experiències sobre el Parc Natural de la Capçalera del Ter i el Freser durant els 10 anys d'història del que és el parc més jove del país. Una primera edició que vol ser un punt de trobada i de reflexió sobre la riquesa natural, cultural i científica d'aquest espai natural protegit. Ens ho explica, ho ha seguit tot plegat la Laura Segú.
El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha celebrat el desè aniversari amb les primeres jornades d'estudiosos. Durant dos dies, a l'Espai Cultural de Cal Marquès a Camprodon s'han compartit projectes de recerca d'aquest entorn. Unes jornades que han comptat amb bona participació de gent que s'ha interessat pels coneixements, experiències i recerques dutes a terme la darrera dècada. El primer dia ha estat dedicat a divulgar els valors naturals del parc, com per exemple la flora, la fauna, els hàbitats i la geologia. Santi Ferriol, director del Parc Natural de les Capçaleres, el Ter i el Freser.
Determinats processos, per exemple, una de coleòpters, no? Que han sortit coleòpters només endèmics aquí a la zona del Ripollès, els primers avistaments de tota la península s'han vist aquí, o els segons avistaments, per tant, bueno, és informació molt puntual d'unes determinades espècies molt puntuals, molt petites, que gairebé ni es veuen. Sí que, per exemple, en el cas del gaifre de la perdiu blanca, sí que hi ha hagut doncs, una estadística en els darrers anys que hi ha un declivi considerable, bàsicament bueno, per temes de parasitisme, però també per temes de canvi climàtic.
La segona i darrera jornada s'ha centrat en el patrimoni cultural. El parc és una destinació amb una llarga tradició excursionista, amb cims emblemàtics com el Puigmal o Bastiments. L'any passat va rebre gairebé 400.000 visitants.
Estem parlant del bressol de l'excursionisme català. Sí, aquí al Ripollès sempre hi ha hagut, bueno, des de finals del segle XIX, amb César August Torres, que ja explicaven les seves històries, amb en Cinto Verdaguer. Clar, llavors doncs, aquí hi ve molta gent. tant abans del parc com ara que hi ha parc. Llavors, sí que com a parc tenim l'oportunitat de poder fer aquesta pedagogia, aquesta educació ambiental, poder facilitar determinats camins que vagin per aquí i així evitar que vagin per allà. Així juguem a les dues coses, gestió de l'ús públic versus conservació.
Ponents com el periodista Antoni Llacostera han compartit les anècdotes i evolució d'aquest espai natural protegit. En concret s'ha centrat en els camins de rumiatge de Núria. També hi ha pres part Carles Tornero, que ha compartit les conclusions de les excavacions al Roc de les Oronetes, en què s'ha descobert el sepulcre prehistòric en aquest indret de Caralps.
Els reptes a partir d'avui seria bàsicament poder consolidar un equip gestor al parc, perquè tenim gent que són molt bons, el que passa que de moment tenim una certa inestabilitat i ja veurem com acabarà. Sí que tenim la voluntat per part de conselleria de voler-ho arreglar i espero que en breu ho tinguem solucionat.
La intenció és donar continuïtat a aquestes jornades a cara als propers anys.
Gràcies, Laura. En marxa Olot, el primer curs internacional de vulcanologia Olot a la Palma.
25 persones d'arreu del món es reuneixen a Olot per participar en el primer curs internacional de vulcanologia Olot a la Palma. Hi ha participants de Catalunya i Canàries, però també d'Itàlia, França, Bèlgica, Mèxic, Guatemala, Argentina, Xile i Colòmbia. En parlen Xavi Cullell, director d'Espai Cràter, i Xavier de Borosco, director del curs.
I aprofundirem en petrologia, en modelització, aplicarem la IA a la modelització, també doncs, difondrem els valors i el model de gestió del paisatge i natural i volcànic de la zona volcànica de la Garrotxa.
La primera setmana es farà aquí a Olot, on també es visitarà doncs, el Parc Natural de la Garrotxa i diferents punts d'interès geològic, i després marxem cap a la Palma, tots plegats, tot el grup, estudiants i alguns professors, i allà ens trobem en altres professors que formen part doncs, de diferents institucions de Canàries i de Catalunya, doncs, per poder continuar donant classes més enfocades doncs, a la vigilància volcànica i a la perillositat volcànica.
Un altre dels objectius del curs és generar i compartir coneixement que pugui ser útil per a la societat en relació a la vulcanologia. El curs el dirigeix el Geociències Barcelona del CSIC i és coordinat per Espai Cràter, el Cabildo de la Palma, Sodepal, la FES Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el GIAPSEI.
La Palma i l'Ajuntament d'Olot, la comarca de la Garrotxa, doncs vam unir esforços ara fa uns 2-3 anys quan vam començar a treballar plegats en això, compartir experiències, sobretot en models de gestió, perquè, com comentava, la zona volcànica de Garrotxa és una zona volcànica activa i hem de conèixer doncs, també models de gestió, i es va firmar doncs, un conveni ara fa un any amb el Cabildo de la Palma, l'Ajuntament d'Olot, també Turisme Garrotxa, per poder doncs, treballar plegats amb el descobriment del model de gestió que han aplicat a la Palma, on també doncs, òbviament hi havia el CSIC i el Geociències Barcelona.
Espai Cràter serà l'epicentre del curs durant tota aquesta setmana, un curs inclòs a la programació del mes de la vulcanologia.
Més qüestions a la actualitat quan ja són 3:15. El Torró Amic del 2025 destinarà beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'Escola Joan 23 d'Integra. Enguany, una de les novetats de la iniciativa de Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot, serà que el torró estarà elaborat amb producte procedent del Perú. Més detalls amb en Roger Isern.
L'objectiu del projecte d'Integra és garantir l'accés equitatiu a la tecnologia com a eina d'aprenentatge, comunicació i autonomia per a tots els alumnes. Amb això es vol afavorir la seva inclusió i participació activa dins la comunitat educativa. Amb el que s'aconsegueixi gràcies al Torró Amic, l'entitat pretén incorporar programaris de comunicació tant augmentativa com també alternativa. La gerent d'Integra és Núria Fiter.
El que pretén doncs, és generar tots aquells recursos, obtenir tots aquells recursos i la formació pels professionals perquè els alumnes amb més dificultats de comunicació doncs, puguin això desenvolupar correctament la seva habilitat comunicativa i puguin millorar per tant la seva inclusió i la seva participació activa.
Pel que fa al torró en si, enguany estarà elaborat amb producte que arriba des de gairebé l'altra punta del món. N'ha donat els detalls el responsable de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer.
És una xocolata feta amb un cacau biològic procedent del Perú, que ens està a punt d'arribar, i per això és una cosa per nosaltres nova, en el fet aquest que tenim un cacau nou, una xocolata nova, un terreny nou, i també ho hem volgut complementar amb el fet també de fer el packaging nou que ens han creat també aquest any.
El Torró Amic 2025 es posarà a la venda a partir del 21 de novembre. Ja es poden fer comandes adreçant-se directament a Ferrer Xocolata o a través del correu electrònic torroamic@gmail.com.
I en matèria cultural, Can Vayreda s'obre als ciutadans de la Garrotxa amb una nova sala d'exposicions.
Can Vaireda, l'antiga casa pairal de la reconeguda nissaga olotina dels Vaireda, ha obert les seves portes al públic coincidint amb la festivitat de Sant Lluc, patró dels pintors. Construïda a mitjans del segle XVIII, aquesta masia és coneguda per ser la casa natal de Joaquim Vaireda, pintor i fundador de l'Arte Cristiano, on actualment hi ha el Museu dels Sants. També ho és del seu germà Maria Vaireda, pintor i escriptor, autor de títols emblemàtics com La Punyalada o Records de la darrera carlinada. Altres membres de la família també han deixat empremta en el món de l'art. Precisament per reivindicar i posar en valor el llegat cultural de la casa, aquest dissabte s'ha inaugurat una nova sala d'exposicions gràcies a la col·laboració del patronat de la Fira del Dibuix d'Olot i la Fundació Vaireda. Joaquim Vaireda, copropietari de la casa, explica que la voluntat és anar rehabilitant la masia i fer-la accessible a la ciutadania.
Aquí a la casa contínuament truca gent, escolta, que ens agradaria visitar-ho i d'això. Llavors, amb la idea de que això, aquesta casa pugui formar part de, pugui formar part d'Olot i pugui ser visitada i disfrutada per tota la gent d'Olot, doncs, vam pensar que era una bona cosa era començar amb una exposició, obrir una sala d'exposicions i començar amb una exposició.
L'objectiu d'aquest nou espai és donar visibilitat a artistes locals i emergents, contribuint així a dinamitzar el panorama artístic de la comarca. La mostra inaugural està dedicada a l'artista i dibuixant Martí Casadevall, antic treballador de l'Arte Cristiano i director de l'Escola d'Art d'Olot durant la dècada dels anys 30.
Martí Casadevall era el tio de la meva mare, que era la persona que portava el taller de Sants de Can Castellanes, allà al Palau, diguéssim. Llavors ell era escultor, fonamentalment escultor, i dibuixant. Molts dels dibuixos que hi ha aquí són en sentit escultori, que hi ha molts que són proves per fer després escultures i coses d'aquest tipus.
L'exposició es podrà visitar també els dies 25 i 26 d'octubre a partir del migdia. L'entrada és lliure i gratuïta.
I no deixem la fotografia perquè mitjançant la tècnica de la retrofotografia, l'associació Palimpest ha presentat l'àlbum de fotografies de Sant Joan de les Abadesses. Carolina Ríos.
L'associació Palimpest ha presentat l'àlbum de retrofotografia del municipi de Sant Joan de les Abadesses, un projecte que mostra tots els canvis que ha viscut la vila al llarg dels anys mitjançant la superposició de dues fotografies, una imatge actual i l'altra antiga. Escoltem a Francesc Morera, de l'associació Palimpest.
L'àlbum de retrofotografies, que d'alguna manera, per simplificar, són imatges on tu pots veure el que, o sigui, tu estàs veient una cosa, però també estàs veient al mateix temps el que veia el teu avi. Les fotografies són de dos nivells històrics diferents. Els dos són reals, per tant són veritats, la imatge que veus és veritat, tot i que són de dos temps diferents. I després intentarem presentar la part de ficcions de la web, on hi ha novel·les gràfiques.
Per poder trobar totes les fotografies antigues en Gaspar i en Francesc, han dut a terme una intensa recerca a l'Arxiu de Sant Joan de les Abadesses i també a l'Arxiu Comarcal, una feina que no ha estat gens fàcil. Ens parla Gaspar Tarrida, de l'associació Palimpest.
El projecte sorgeix de la feina de recerca a l'arxiu, de trobar les fotografies antigues, de conèixer aquest concepte de retrofotografia, que com deia en Francesc, el que vol és doncs, mostrar-te com si esgarrapessis la foto actual i aparegués la foto antiga. I llavors, jugant amb això, doncs, fem el que fem sempre a l'associació Palimpest, que és jugar amb les fonts primàries, ja siguin fotografies o ja siguin articles de diari o ja siguin documents, i doncs, posar-los sobre la taula, intentar que retrobar el gust d'anar a buscar aquests documents que poden ser doncs, del segle XIX o, en aquest cas, alguna sí, sobretot de principis de segle XX i alguna de més moderna.
Són lentes o ràpides, més aviat. Normalment no saps el que busques. El que fas és trobar coses. O sigui, tu busques en un camí, vas fent i tot comences a trobar coses i dius, ah, això és interessant. Busco si té una cosina, si té una germana, si té una parenta. Llavors fas una col·lecció. Llavors amb aquest concepte dius, soc capaç d'explicar una història amb aquestes imatges que acabo de trobar. Dic, no és un problema de dificultat, és un problema de temps, bàsicament.
Aquest àlbum es pot consultar a la pàgina web de l'associació, on hi trobareu fotografies de diferents èpoques que permeten veure com ha evolucionat el...
Que la intel·ligència artificial està a l'ordre del dia no és cap secret. La companyia teatral ripollesa Maria Font ha fet que la IA domini a Shakespeare, tal i com ho sentiu, Paula Sayago.
En un futur més o menys llunyà, on la intel·ligència artificial és l'encarregada de dominar el món, també la poesia de Shakespeare es pot veure controlada. Shakespeareanament és l'obra que ens aporta a un futur distòpic on la IA ho domina absolutament tot amb un poder sense escrúpols i limitacions. Els dos personatges que pugen en escena, en res i en ningú, són dues ànimes que guarden als seus caps les últimes còpies dels textos literaris dels grans dramaturgs de la història. L'actor i autor de l'obra, Joan Alabau, va ser qui va decidir apropar aquests dos mons a un públic que recordarà l'obra diàriament. Escoltem el director de l'obra, Oriol Moles.
Va ser ell que volia fer una barreja del món de Shakespeare amb aquest futur que ara sembla que ens agrada tant, que és el de la intel·ligència artificial, però que també correm el risc d'acabar sent esclaus d'aquesta intel·ligència. I aleshores ha fet una fusió en una escena futurista, en una suposada presó. Jo crec que és una obra que ha de deixar un pòsit en cadascú de nosaltres de valoració de realment, o sigui, anirà sortint a poc a poc cada dia que algú digui agafi un dia el mòbil, el deixi, no el deixi, o el mòbil li digui, li soni l'alarma i tingui la sensació que l'ha d'obeir, pensarà en aquesta obra.
L'obra vol treure a la llum la dualitat de dues actituds molt humanes i al mateix temps vol deixar molt clar el poder de la IA sobre nosaltres i com ens fa ser les seves marionetes.
5 minuts i en punt les 9. En esports, la cursa de la dona de les preses ha donat més de 70.000 euros a la Fundació Encolliga durant els últims 7 anys. Encara no es coneixen els números d'aquesta 8a edició, però tot apunta que el resultat serà molt positiu, ja que hi han participat més de 1.500 dones. Aniol.
Aquest diumenge s'han reunit més de 1.500 dones a les preses amb motiu de la cursa solidària més rellevant de la comarca. Enguany, la cursa de la dona arribava a la seva 8a edició i ha pogut demostrar la seva consolidació dins la comarca com la cursa on només participen dones més importants. L'objectiu és poder recollir diners de cada inscripció per tal que al final es puguin donar tots els beneficis a la Fundació Encolliga. De fet, una de les membres de la comissió de la cursa de la dona, Lobe Lopera, explica que esperen poder tenir relleu generacional d'aquí uns anys per tal que la cursa pugui tenir una continuïtat.
No, jo crec que poden venir gent jove, noies joves del poble, que ens facin el relleu I canviar i fer coses diferents i seguir amb la cursa de la dona de les preses, i tant.
Fa 9 anys va néixer la cursa de la dona de les preses, però aquesta era la 8a edició, ja que durant l'època de la pandèmia no es va celebrar. Durant tots aquests anys han pogut destinar més de 70.000 euros a la Fundació Encolliga. Enguany esperen poder-ne donar molts més, ja que han comptat amb la participació de més de 1.500 dones de diferents punts de Catalunya. L'alcalde de les preses és Albert Danés.
La veritat és que sí, la veritat és que realment ja és la 8a edició, són 9 anys que van començar, fa 9 anys que va començar la cursa de la dona, aquesta és la 8a edició, l'any del Covid no es va poder fer, i la veritat és que cada vegada ho tenim més per mà, i això és important. Vull dir, l'organització funciona molt bé, tenim capacitat per aparcar, i sí, com molt bé dins tu, en el municipi tenim unes 900 dones i avui són 1.500 aquí en el municipi. Vull dir que això és un motiu d'orgull i de dir que, ostres, que la gent col·labora, que amb activitats doncs solidàries, amb activitats doncs tan importants que és la lluita contra...
Paraules de l'alcalde de les preses, Albert Danés, que es deixen ja pràcticament a les 9 en punt del matí. Ho hem de deixar aquí i tornem, però, demà a la mateixa hora per explicar-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Bon dia a tothom.